A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que el jurat del 28è Premi Folklore Jofre Vilà de Cultura Popular i Tradicional Sitgetana va decidir premiar l'Adrià Enríquez pel treball L'origen de la moixiganga de Sitges actual, Fets, herències i Europàlia 85, un estudi que, segons deia la nota, deixa constància escrita de l'últim canvi significatiu en la interpretació del ball de la moixiganga de Sitges, al mateix temps que es descriuen algunes de les diferents maneres de com es representava històricament el ball i que ens han portat a la moixiganga que es balla avui pels carrers i places de la vila de Sitges. Adrià Enríquez, bon dia.
Bon dia, què tal? Felicitats
primer pel premi. Fa uns quants dies que te'l van entregar, però encara no havíem tingut l'oportunitat de comentar-t'ho.
Moltes gràcies.
A veure, per què vas decidir-te, tu ets moixiganguer, eh? Per què vas decidir-te a fer un treball sobre la moixiganga? Pregunta gairebé retòrica, oi?
Bé, bueno, això ho explico el treball inicialment a la introducció, és bàsicament perquè la porto a dins, no? Però principalment aquest treball neix des que era ben petit, doncs jo escoltava històries, no? A casa meva, als amics del meu pare, de que la moixiganga, quan va anar a Bèlgica l'any 85, per raons d'espectacle, van haver de modificar-la. És a dir, és una cosa que els balls folklòrics a vegades es fan, no? Es canvien alguns quadres per representar a un escenari o a qualsevol espai que no és habitual als carrers. Però resulta que aquests canvis que van realitzar a Bèlgica, per certs motius, van acabar integrant-se a com es balla la moixiganga als carrers de Sitges. I és la que veiem avui dia.
D'acord. És a dir que podríem dir que hi ha una moixiganga anterior a Europàlia i una moixiganga posterior a Europàlia? Podria ser així?
Bé, jo m'agrada parlar que hi havia més d'una moixiganga anterior a Europàlia, perquè hi havia diferents maneres de representar-se, tal com explico en el treball. Hi havia la que jo anomeno versió tradicional, que és la que sí que es ballava a la Festa Major, que ballarien els històrics com en Suárez o en Nene, aquestes figures tan conegudes de la moixiganga, però també reivindico com una moixiganga oficial, si li vols posar entre cometes, la que es feia per coros i danses, o la versió que en els moixiganguers coneixem com la versió d'en Jofre, perquè molts passos d'aquella moixiganga són les que, amb certes variacions, arribaran a la que es balla a dia d'avui, que és la que bàsicament és un mix entre la versió del Jofre i la versió que dic tradicional, el que va passar a Europàlia.
Per tant, a la pràctica, la moixiganga que es balla a Sitges no és la moixiganga de fa 150 anys ni la moixiganga de fa 100 anys, sinó el resultat de tota una sèrie d'evolucions històriques, malgrat que a Sitges tenim la vitola de tenir una de les moixigangues més nostrades, no?
Bé, però això és que passa amb totes les balles populars, no?
O sigui, riu, no l'Adrià riu mentre jo li faig la pregunta.
Clar, jo no vull dir que no siguem autèntics, no? Com amb la moixiganga, o no sé, però tots els balls folklòrics, tots els balls populars, pateixen modificacions al llarg del temps. El que arriba un moment que es patrimonialitza, no? I es queden més o menys establerts com es balla un ball. Però fins l'any 85, però en molts pobles de Catalunya, fins als anys 80, no hi ha aquesta idea de patrimonialitzar els balls. Sí que la Mada es feia tot un recull de què va fer quan, als anys 50 i tal, de tot el tema de les danses vives, no? però en aquell moment, fins als anys 80, els pobles no agafen els balls com un element, què diria, no? D'identitat. Potser Sitges sí que ja el teníem, no? I, evidentment, tenim unes moixigangues més antigues, però la seva execució ha anat variant, com també ha anat variant l'execució del ball de bastons, que s'han creat balls diferents o s'han modificat.
Però, de tota manera, el que apunta l'Adrià com a mínim és interessant, en el sentit que tenim una certa impressió d'immutabilitat dels balls tradicionals, quan a la pràctica, a veure, estem parlant de fa 35 anys, oi? Tampoc és, no és l'edat mitjana. A la pràctica tenim la sensació que aquestes tradicions venen de temps immemorials i que no han canviat mai, i a la pràctica, doncs això, estem una generació enrere i eren diferents.
Clar, o sigui, tampoc és... Sí, jo, la primera cosa que escric en el treball, si es publica, ja es veurà, serà una de les primeres coses que dic, és que jo en cap cas vull demostrar o parlar de que s'hauria de ballar la moxiganga com es té detectat antigament, perquè la versió més antiga que està actualment registrada de moxiganga de Sitges és una versió d'Esbart, que s'extreu de l'arxiu vial que la recull Cubeles a un estudi que va fer als anys 80 sobre la moxiganga de Sitges. I no és ni una que es feia als carrers de Sitges, representaven Esbart. Per tant, hauríem de fer una versió de l'Esbart? No, evidentment no. O sigui, evidentment hem de ballar la versió que ens ha arribat a dia d'avui a partir de tot un llegat, no? I evidentment ara sí que la tenim patrimonialitzada. Dubto molt que es faci un canvi coreogràfic en el si del ball. Però com que crec que també tampoc es farà en el ball de les Panderetes, per exemple. És a dir, és difícil. A no ser que es creï un ball nou per aquest ball, no? Però clar, això no...
Quines són? La moxiganga és un ball molt llarg. Quines són les introduccions, les novetats que va suposar aquest Europàlia? Que després també explicarem què és això d'Europàlia, perquè aquí n'estem parlant com si tothom hagués de saber de què estem parlant. Però a la pràctica, quines són les innovacions? Digues.
Sí, voldria fer una precisió.
Fes-la.
És Europàlia, però sobretot també és la Santa Tecla del 84, perquè és el moment que l'agrupació de balls populars comença a fer el ball. Uh-huh. És el moment que hi ha un canvi... Perquè l'any 84 els estudiants de Sitges saben que va ser un any desastrós per la festa major. No sé si pitjor que el 2020, però això és complicat.
Et faig la pregunta al revés, aleshores, Adrià. Sí. Comencem fent la síntesi històrica i després ja parlarem dels canvis que s'introdueixen. Vale. Què passa al 84 i al 85? No, és que està bé, perquè com a mínim la gent que ens escolta pugui entendre el que passa en aquests dos anys per fer una cosa nova que ens ha arribat fins avui. A veure.
Doncs, per certs motius, la moxiganga fins als primers anys dels anys 80 estava en un estat una mica complicat. Les velles glòries de la moxiganga ho havien deixat i no hi havia una continuïtat molt arrelada. I això va provocar que la moxiganga no s'executés d'una forma molt bona, no, en el si de les festes. Llavors, l'any 84 hi ha un problema greu entre la comissió de balls, entre els balls populars i la comissió de festes. Fa que molts balls no surtin a la festa major, perquè hi havia problemes econòmics, entre d'altres. Però sí que molts balls de l'agrupació de balls populars van sortir a la festa major. Però la moxiganga, evidentment, no va sortir. I per Santa Tecla, com que no hi havia aquesta continuïtat arrelada de la moxiganga, malgrat els problemes s'haguessin arreglat, ja no anava a sortir. Així que l'agrupació va decidir tirar endavant una moxiganga amb en Valentí Montgai, en Josep Ramon Parés, entre d'altres. O sigui, tota una sèrie de figures importants a la història del folklore de Sitges, no? I llavors van fer el ball tal com els hi va ensenyar en Suárez i el Nene, aquesta versió tradicional. Però l'any 85 se'ls demana a l'agrupació de balls populars a partir d'una trucada d'un senyor que es deia Roberto Carpio, que era el coordinador d'Europàlia, que bàsicament hi ha aquest festival folklòric a Bèlgica l'any 85 perquè l'any següent Espanya entrava a la comunitat europea i així se la va convidar a representar balls folklòrics d'arreu de l'estat espanyol perquè Europa, no, conegués una mica el tema de folklore a Espanya, no? I de Catalunya van voler trucar la moxiganga de Sitges com a representant de la comunitat autònoma de Catalunya.
Ara aquí faig un petit parèntesi. Ja té gros i és curiós que en un moment que la moxiganga estava fatal, algú se'n recordés de la moxiganga perquè la moxiganga anés a representar el folklore català o espanyol a Brussel·les.
Però que té una explicació molt fàcil, perquè Sitges tenia una secció de coros i danses tan potent que va representar la moxiganga de Sitges inclús a Nova York, a Iugoslàvia, a Polònia... És a dir, bueno, no sé si la moxiganga exactament, però era una secció que va viatjar molt. A Nova York segur que la va representar, perquè hi ha fotografies.
Hi ha moltes fotografies de coros i danses representant la moxiganga.
Exacte. I per tant, per això es coneixia, no? Llavors, bueno, era un festival, aquest d'Europàlia, increïble. És a dir, en Maurice Béjart era un dels coreògrafs principals, no? I la Maria de Ávila, de la Companyia Nacional de Dança Espanyola. És a dir, no era poco de pavo, que diguin, no? Però llavors, pues, se'ls va exigir a la moxiganga de Sitges, des de l'organització d'Europàlia, una representació una mica més escenificada, no? I llavors van agafar elements dels coros i danses que van aplicar en el model tradicional. Bàsicament, són 3-4. Les creuades. Originalment, les creuades feien en línia recta. Ara es fan en forma de creu, que és la creuada que tothom té en ment de la moxiganga. El sepulcre, antigament, no es feien tres voltes, es feia només una, aixecant per quatre persones igual, però només es feia una volta. Uh-huh. De fet, Coros i Danses va pensar, o en Jofre, jo crec que va ser Jofre, a partir d'arxius d'altres moixigangues del Penedès, que va agafar i va ficar la diada tres voltes, representant els tres dies a nivell simbòlic, que són els tres dies que en teoria Crist va estar mort. I la resurrecció només es feia una volta aixecat per dos bastaixos i no s'ascendia el Crist, com avui dia el Crist acaba ascendit, no? Se l'aixeca com si ressuscités.
Això no es feia... Que és el moment que se sent que la gent fa... Oh!
Exacte. Doncs aquest moment, la versió tradicional no el feia. Vaja. No existia. Uh-huh. Llavors, les cores i danses només el feia al mig del repic de mans. Al repic de mans, el Crist avançava fins al mig i els bastaixos l'aixecaven des del terra. Doncs el que fan els d'Europàlia, bàsicament, és ajuntar una resurrecció feta per quatre bastaixos, com si fos un sepulcre antic amb una volta, i abans de deixar-lo al terra ja l'aixequen cap a dalt, tot junt. I el repic de mans el fan com sempre s'havia fet o almenys com sempre ha estat recollit. No sé si m'he explicat, però sí. Bueno, si el dia es publica, hi ha tots els dibuixos i tota l'escenografia representada.
D'acord.
I això està molt millor veure-ho, no? Jo també recomano que si algú vol visualitzar-ho, que miri al YouTube està tot, els vídeos d'Europàlia i també els vídeos d'en Sebastià Jiménez, al seu canal de YouTube, de les festes majors dels anys 80 fins als anys 90, i allà veuran que hi ha un moment que en cap moment es veu la moixiganga antiga com es feia, i a partir de l'any 86 ja es veu l'ascensió i es veu tot junt.
D'acord. Per tant, tenim que van una colla de sitgetans a Brussel·les, convidats per les comunitats europees allà on s'havia d'entrar l'any següent, el 96, a representar. Això d'Europàlia va durar temps, oi? Van estar...
Sí, des del un mes més o menys, des del 20 i pico de setembre al 19 d'octubre.
D'acord. En què, doncs, diversos membres d'això, de l'agrupació de Valls Populars, van anar cap allà.
Mm-hmm. Exacte.
Digues, digues.
No, sí, se'ls convida i se'ls paga tot, no? I se'ls dona un visat especial des del Ministeri d'Exteriors, perquè això va ser una aposta forta del Ministeri de Cultura i Ministeri d'Exteriors de l'Estat espanyol, perquè és el moment que s'han d'exposar davant de la comunitat europea, no? Se'n van al Benelux, se'n van a Bèlgica a representar les seves danses tradicionals, no? Però s'ha de dir que la majoria de balladors que van anar eren semiprofessionals, eren balladors que feien danses vives com jotes i, entre d'altres, que ballaven molt bé, no? I, de fet, els balladors de Sitges eren gent jove, popular, que feia la moixanga i també va fer un ball de bastons, però no eren gent que hagués fet mai balls de salt, mai balls de bot, ni balls de picat ni res, saps? Vull dir, en aquest sentit, eren molt més populars que molts altres, no? Molts balladors que van anar a Bèlgica eren balladors de cordes i danses, balladors que tenien arrelat tots els passos folklòrics de molts balls tradicionals de l'estat.
Podríem dir que a partir d'aquesta necessitat d'enviar gent i de, per tant, formar gent en el ball per anar a Europàlia, es va garantir la supervivència d'un ball que estava en hores baixes just en aquell moment?
Sí, però jo crec que és més a l'any 84, no? L'any 84, quan l'agrupació ja l'agafa per Santa Tecla i que, de fet, va fer una cosa bastant especial, és a dir, a la ballada final, la moixiganga va fer una interpretació del ball sencer de forma espontània a l'any 84 per Santa Tecla. I després, sobretot, també el fet de que per Santa Tecla del 85 marxés el ball per Europàlia, però que al mateix temps hi hagués gent que es quedés aquí a Sitges i fes una altra colla de la moixiganga perquè sortís per Santa Tecla, això és el que va també donar continuïtat al ball. Perquè la moixiganga mai va deixar de sortir des d'aquell moment. Llavors, clar, reconeixement, tota aquella gent que es va quedar aquí, que va treballar per vestuaris, no? Com la Lourdes Pedreny, o com en Ramon Parés, que també van tirar endavant aquesta colla de moixiganga, o l'Edi Domènech, que els seus germans van anar, per exemple, a Bèlgica, però ell es va quedar aquí, doncs tota aquesta gent també va continuar el ball. No? Llavors, quan l'altre grup torna, es fa un mix d'aquesta colla que ja existia aquí també de l'any 85, i és on es dona continuïtat a aquests passos que es van adaptar. Suposo que el ball quedava estèticament millor, i per això, i bueno, jo sóc del parer que quedava millor, però jo crec que això és una evidència, perquè s'ajunten, bueno, bàsicament, per començar, es fa una ascensió de Crist, cosa que això a la gent li agrada, quan tradicionalment no es feia. No? Les creuades són estèticament més boniques. No és tan llarg el ball, perquè se m'ha oblidat d'esmentar que la versió tradicional eren 7 salutacions, i ara es fan 3 només. És a dir, ja, tu que balles al ball, saps que al principi inclús pel ballador es fa lent, no? I aviam, per començar el ball has d'estar tot seriós per començar-lo. I imagina't esperar el doble de vegades que estàs esperant per saludar, no? O sigui, realment és coses d'aquestes que crec que estèticament quedaven millor i a la gent li va agradar. També per estar en hores baixes anteriorment no va ser tan fort el canvi. I com que el ball ja s'havia vist al carrer de Sitges, perquè Coro Silenci el feia, i la versió infantil de la Falange, quan sortia als anys 70, també la va representar com la feia dels Coros i Danzas, la gent ja tenia potser vista aquesta versió. O sigui, no els semblava tan estrany.
D'acord. Per tant, es van fer unes innovacions, podríem dir, en pro de l'espectacle i unes innovacions que van ser regides i que van ser ben acceptades. No sempre és fàcil innovar en el camp de la cultura popular i tradicional, oi?
No. Bueno, és que qualsevol canvi que facis o qualsevol element nou que vulguis crear o que vulguis posar sempre tindrà crítiques, però a Sitges, a Vilanova o arreu. Uh-huh. Però amb el temps la gent s'acaba acostumant, suposo. En aquest cas va ser curiós perquè no va ser criticat. Les coses que aquí ja es critiquen, els historiadors ho tenim molt fàcil, perquè l'Eco sempre surten. I l'Eco, no, és veritat, i l'Eco, com que és un setmanari local dels més antics de tot Catalunya i que per fer història local és tan, tan bo, per això també els reconeixements que té, és que són lògics, pels historiadors és facilíssim, perquè un recull de setmanal de tot el que passa a Sitges és molt bo, no? Doncs no va ser criticat, o sigui, i això vol dir que la gent ho va acceptar.
Uh-huh. Va acceptar i va crear una colla que va ser una colla ferma, que va tenir continuïtat i que encara la té. I molts dels balladors van estar molts anys interpretant, uh-huh, doncs, aquest remix de Moixiganga, aquesta barreja feta a partir d'això, d'aquestes innovacions introduïdes entre el 84 i el 85. T'ha costat molt buscar, trobar tota aquesta informació? Has anat molt a font oral, has anat molt a arxiu? Com t'ho has fet?
Molt oral, sobretot, clar, a casa meva, el meu pare va ser el timbaler de l'escola Graies que va anar a Bèlgica, no? Uh-huh. Però també moltes gràcies a la Mia Montaner, perquè em va donar molta informació, va ser de les coordinadores del viatge. També vaig fer un parell d'entrevistes amb en Valentí Montgai, que era el president de Grupa, que també va anar a Bèlgica, a un parell de balladors. També vam entrevistar un antic crist de Moixiganga, el senyor Fernández, que bàsicament va ser crist del 150. També, bueno, sobretot moltes entrevistes. També amb Bernardo Nogueira, que és el gallego de Sitges, que li diuen, no? que l'altre dia vam fer una entrevista a l'Eco, que va ser un dels membres d'Europàlia, però per la secció de Galícia. Uh-huh. He fet unes bastantes entrevistes orals i després fa una escrita tots els ecos des dels anys 80, més o menys, no? I després doncs, reculls de fotografies i sobretot audiovisual. I això és una cosa que és molt important, perquè, o sigui, no voldria tampoc per cara tirar-me flors, però normalment quan uns treballs folclòrics, els treballs sobre la història del folclore, normalment no analitzen els canvis específics en els balls coreogràfics, perquè és molt complicat, de fet. És a dir, és molt difícil detectar els canvis d'un dia per l'altre a nivell exacte, no? Pots detectar que als anys 20 potser es veia d'una manera i als anys 70 d'una altra, no? Però tenim la sort de que als anys 80 ja hi ha molt audiovisual, no? I al segle XXI el bo que tenim és que internet també te facilita molt aquesta informació. I jo, accedint al YouTube, simplement a uns quants canals de YouTube, he pogut veure nodos de com es feia la Moixiganga anteriorment, vídeos de com es veia actualment, vídeos de com es veien els anys 80, i tot això fent una comparació simplement visual, després a partir de les fonts qualitatives que et parlava de com que ells van canviar el ball, és que t'ho reconeixen, no? Doncs, evidentment, tot el relat, tota la realitat creada té sentit, no? Llavors, sí, no, jo també ho dic, no podem estar completament segurs de que com es veien les Moixigangas que he recollit en les introduccions del treball fossin exactament així, que potser van haver-hi altres, no? Però són les que ens han arribat i que estan catalogades. Uh-huh. Els balls folclòrics és difícil, realment, especificar en quin moment canvien els balls o en quin moment existeix una manera de ballar el ball que sigui exactament així. Fins a això, 80-90 els balls no s'estableixen com a tal. La gent els ballava com podia, com volia i com li anava bé.
Ja té una certa gràcia el que ens està explicant l'Adrià, perquè la Moixiganga de Sitges als anys 84 i 85 va canviar en part la seva, la seva operativa de carrer, per dir-ho d'aquesta manera, i després, com era una de les poquíssimes moixigangues que sobrevivia com a tal a Catalunya, els seus membres van assessorar altres moixigangues que ara doncs, també hi ha en altres indrets, a Vilanova, a Vilafranca i a indrets més llunyans. Hi ha molta moixiganga d'esbar també, que més es basa en la moixiganga de Sitges, recordem, em sembla, la de Lleida, que va venir fa uns anys a la parròquia. Per tant, doncs, en el fons, aquests canvis que es van incorporar per motius escenogràfics després, doncs, en certa mesura, també van acabar-se exportant en l'assessorament a d'altres colles.
Sí, bé, la veritat és que tampoc sé exactament molt bé com les altres moixigangues, que és el que, sí, evidentment, o sigui, visualment i musicalment, saps que moltes es basen en la musicalitat de les moixigangues del Penedès, entre d'altres, no? O recentment es va fer una a Barcelona que és molt similar a la nostra, no? Que també vam coincidir alguna trobada, si no m'equivoco. Però no els passos, és a dir, jo crec que ja existien a les moixigangues del Penedès, o similars, no? Això és el que el llibre de l'Escola de Gralles de les Moixigangues, que es pot consultar des de la pàgina de la Festa Major de Sitges, ho explica bé, no? Que les músiques i les formes de com es va la moixiganga del Penedès tenien certs orígens similars, no? Molt antics, però que arriba un moment que evidentment es diversifiquen, algunes es perden i després es van recuperant. Tenim la sort d'avui dia que hi ha moltes moixigangues, no? Arreu de Catalunya, no? I evidentment podem dir que la de Sitges, no? Tenim aquesta sort i aquesta voluntat que ha tingut la gent de Sitges de tirar-la endavant malgrat els moments més difícils. A excepció de la Guerra Civil, des de l'any 42-43 s'ha fet la moixiganga quasi tots els anys, vull dir que així que hem d'estar orgullosos, no, d'aquest element.
D'aquest element que té més de 150 anys d'història des de la seva primera referència i que és el que comentava l'Adrià. Fora d'anys molt, molt excepcionals, com per exemple el passat, no s'ha deixat de representar. Sí, somriem, oi, Adrià? Perquè, clar, l'any passat...
Sí.
L'any passat res.
Sí, bueno, jo és que, de fet, el 2020, doncs, el no poder-la executar, no, la moixiganga, doncs, precisament jo crec que per això em vaig tirar també a fer aquest treball que feia molts anys que volia fer. No?
Ara t'ho anava a preguntar, per què el vas fer aquest treball? Tu ets historiador, però ets ballador de la moixiganga. Quin objecte perseguies per fer aquesta feina?
Primer de tot, doncs, explicar, jo crec que una cosa que s'havia d'explicar, no? És a dir, feia molts anys que no s'escrivia res de la moixiganga, l'últim treball va ser d'Eric Roqueta, que explica molt bé el simbolisme del ball, el vestuari, com es balla la moixiganga d'avui, es fa una entrevista en Suárez, però fa 17 anys d'això, o 18 anys, no? I també feia temps que no s'escrivia sobre folclore, no? O sigui que gràcies a que es va recuperar el Premi de Folclore de Jofre Vilà, s'ha tornat a escriure des de fa un parell d'anys, no? Doncs, de fet, s'ha de reconèixer. O sigui, jo veig el premi, hi ha un al·licient i dic, ostres, doncs ara potser també puc fer el treball. 2020 és un any que, val, estic enfeinat amb el màster, entre d'altres coses, però entre el confinament i més temps lliure que tinc, doncs em decideixo tirar endavant. I doncs, mira, he tingut la molta sort de que el treball va agradar al tribunal i... He guanyat, vull dir, no hi ha més.
El que passa és que de moment aquest treball no és públic encara, no és consultable, encara no s'ha publicat.
No, ara els drets són del Prado i no sé, crec que està gestionant-se amb el GES o qualsevol cosa i si s'ha de publicar ja ho veurem. Però potser, no sé, potser aquest any o més endavant doncs es fa alguna presentació o qualsevol cosa, no tinc ni idea.
D'acord.
Però sí, no és públic.
La qüestió és que sí, el que sí que ha sigut públic és el premi, aquest 28è premi Jofre Vilà de les tradicions, orientat cap a aquesta tasca de recuperació també de la història d'un ball. Tothom doncs, pot tenir present el ball tal i com avui surt del carrer, però no tothom probablement té al cap això, aquest moment de gairebé d'atzucac en el que es va trobar l'any entre el 84 i el 85, un ball que va estar molt a prop de desaparèixer. La gent amb la que has parlat recorda aquest moment que dius, ostres, això va pel pedregar? Sí.
És que, a més, no només la gent, sinó és que les fonts, no? O sigui, els relats de la Festa Major del 84 són terribles, no? En general, perquè no surten molt pocs balls, però és que el de Moixiganga és que surt sense gralles, o és que no, és molt trist que no hi surti la Moixiganga. O sigui, això és, semblava l'apocalipsi, eh? De debò que no, o sigui, estic exagerant, evidentment, però es veia una situació de que si el ball s'hagués perdut, és possible que hagués trigat anys a recuperar-se. Jo crec que s'hagués recuperat perquè és un ball molt característic de Sitges, no? Però, no ho sé, és... Avui dia, jo, quan passava a Moixiganga, la gent s'ha de mirar, no? Doncs en aquell moment, possiblement, estava en una situació tan difícil de que no era el ball principal.
Ara hem perdut un moment a l'Adrià, a veure...
Això?
Sí. Digues.
Dic que ara ens trobem en una situació on els balls jo crec que estan en una bona salut, però mai pot saber com poden anar, és a dir, potser... encadenes dos o tres anys de mala ratxa, d'executar malament el ball o que tens problemes per configurar la gent i et pot passar que d'un ball que sigui el més reconegut de Catalunya a ser un ball que la gent no li interessi. Així que tot va com va. És a dir, si realment la gent t'estima els balls, el que ha de fer és participar-hi i tenir consciència del que significa cada un, no?
Exacte.
Els balls, les músiques i els gegants, els dracs i qualsevol altre element festiu.
Doncs amb aquesta reflexió, que no deixa de ser una reflexió interessant, avui probablement no ens plantegem de que un ball estigui a prop de la seva desaparició amb la llista de gent que vol participar en les coses, etc. Però això, doncs, l'any 84 va estar a punt de passar. Adrià Enríquez, moltes felicitats pel premi.
Merci.
I que vagi molt bé i que a veure si aquest any sí que doncs, la pandèmia ens deixa ballar. Fins aviat.
Que vagi molt bé. Adéu.